composo, puc composar música i sí, estic en això també, estic fent projectes per, de composició musical per música per pel·lícules, que és el que m'agrada, però també m'agrada la música pop, m'agraden aquestes dues coses, no?
Doncs estarem atents a, també a aquests projectes de producció musical, a part dels teus personatges 3D que ja hem anat coneguent al llarg dels últims anys. Mariano Tazzioli, moltes gràcies per compartir la teva història amb nosaltres.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat va tancar el quart trimestre de 2024 amb 3.103 empreses, 39 més que el primer trimestre de l'any. És el municipi del Vallès Occidental que més ha crescut en aquest sentit per davant de Santa Perpètua de Mogoda i Ullastrell, que són els dos següents municipis que han sumat més empreses durant l'any passat. Tot plegat en un context comarcal en què les dades s'han mantingut estables, amb una reducció d'empreses al Vallès de només el 0,15%, passant de les 25.406 del primer trimestre a les 25.369 en tancar l'any. Pel que fa a les ciutats veïnes, Terrassa i Cerdanyola han guanyat empreses, mentre que Rubí i Sabadell n'han perdut. Atenció, conductors, perquè la incorporació a l'AP7 des de l'Hospital General romandrà tancada per obres entre les 10 de la nit d'aquest dilluns 24 de febrer i el 23 de març. Això es deu a la instal·lació de les pantalles acústiques al lateral de l'autopista que farà el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Mentre durin els treballs, s'oferirà un itinerari alternatiu per accedir a la via. El nou servei de recollida, de neteja i recollida de residus es posarà en marxa pròximament, tal com confirmava durant el ple de febrer la tinenta d'alcaldia de gestió urbana, Cristina Paraire. Després que el Tribunal Català de Contractes desestimés el recurs presentat per l'empresa Precero, el següent pas és adjudicar el contracte. Un contracte que ha aconseguit la UT Valoriza Acciona per un període de 10 anys i un pressupost anual de 13 milions. Paraire detalla com implantaran el servei i el donarà a conèixer la ciutat.
També el propi plec contemplava doncs, unes campanyes per donar a conèixer la ciutadania tots aquests nous serveis i, evidentment, per part de, doncs, en aquest cas de l'àmbit, ja vam dir que és un tema prou important com per poder explicar en els diferents consells de barri, així ho hem parlat.
La retirada de contenidors soterrats, l'increment del nombre de contenidors de recollida selectiva són alguns dels punts que incorpora el nou contracte. I prop de 700 jugadors han omplert de rugbi els dos camps de la Guinardera amb un alt nivell sobre la gespa a la desena edició del torneig John Reca, organitzat pel Club Rugbi Sant Cugat. Trobareu el vídeo amb les millors imatges a cugat.cat. I també trobareu més informació també aquí al 91.5 de la FM i a les nostres xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 214 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
A l'espai de literatura d'avui ens endinsem en la vida i obra d'un dels escriptors més enigmàtics i fascinants de la història, Edgar Allan Poe. Amb els seus relats macabres, la seva poesia melancòlica i la seva ment brillant, Poe s'ha guanyat un lloc destacat en l'imaginari col·lectiu com a mestre del misteri i el terror. De la mà del llibreter de La Salvatge Llibres, Roger Grífols, explorarem el seu llegat literari i la influència perdurable que continua exercint sobre escriptors i lectors de tot el món. Roger, benvingut, bon dia.
Hola, benvingut. Gràcies per, bueno, gràcies per convidar-me. I, bé, avui traieu un Sant Cristo gros, que es diu, sí. Avui traiem un dels Sants Cristos grossos de la literatura universal.
Si et sembla, comencem per parlar una mica de la seva vida, perquè és molt important tot el context, no?, per entendre la seva obra.
Sí, avui això en general es podia aplicar a qualsevol, sí, de fet, persona, no cal que sigui ni coneguda, però en aquest cas, amb més raó, perquè va tenir una vida molt peculiar ja des del principi, perquè, bueno, pensem que els... Ell va ser orfe molt, amb 3 anys, perquè el seu pare, el biològic, provenia d'una família de bastant acomodada d'advocats, però es va enamorar d'una actriu ambulant i es va dedicar, també la vida del seu pare, també, déu-n'hi-do, es va escapar amb ella, diguéssim, bueno, es va enamorar i es va llançar
a
l'escenari, diguéssim, però al cap de, bueno, va néixer el Poe i al cap de 3 anys eren els dos morts. I el van adoptar una família també acomodada de...
D'origen escocès,
no,
o irlandès?
No, bueno, potser sí, però, bueno, eren tabacalers, comerciants de tabac, ell. El padrastre, de fet, no en volia saber gaire d'ell, del Poe, de seguida se'n va cansar. I oficialment no el va... O sigui, nominalment mai li va donar, diguéssim... No el va adoptar a nivell legal. La seva madrastra sí que va estar recolzant-lo tota la seva vida. I...
De fet, ell també va tenir una germana, sí, però van quedar separats,
sí,
no?
Sí, és molt curiós. Em sembla que eren 3 germans i cada un va anar per la seva banda. Mm. Van anar a petar de llocs diferents. I sí, això també ja des dels principis ja et dona una idea de com començava la història.
Tu diries que va tenir una vida tràgica que realment va marcar...
Sempre va estar envoltat, sí, d'aquesta melangia. Suposo que també per les seves experiències vitals. També es va casar amb la seva cosina, que, bueno, que això avui dia potser està una mica... I a sobre, em sembla que tenia 13 anys, vull dir que avui en dia estaria una mica ratllant, diguéssim, ratllant la pederastia, si es pot dir d'alguna manera. I ella es va morir també relativament molt jove d'una malaltia, vull dir, una persona que està malaltissa. Ell també no gaudia gaire bona salut i, a part, que tenia els seus dimonis interiors també, com que, bueno, que ja s'ha dit moltes vegades que l'alcohol, el joc, vull dir que era una persona també que d'un caràcter difícil. Tenia poca tolerància. Això sempre s'ha dit que el... Bueno, que és cert, que el Poe tenia un problema amb la beguda, però és veritat que tenia molt poca tolerància... Sembla ser que tenia molt poca tolerància a l'alcohol, i que amb dues copes...
Amb poc.
Ja, llavors tenia un caràcter que se li posava molt, molt, molt difícil i perdia moltes oportunitats per això, també. Uh-huh. O sigui que oportunitats de feina, relacions socials també les tirava pel terra...
I, de fet, va morir jove, podríem
40
considerar.
40 anys, sí, sí. Avui en dia seria molt jove. Sí, va néixer el 1809 i mor el 1849. 40 anys.
Anem al començament de la seva vinculació amb la literatura. De fet, ell, el que li agrada escriure són poemes i comença amb un llibre de poemes.
Sí, correcte. Ell havia sigut un àvid lector. És veritat que va estudiar també Anglaterra, els seus pares adoptius van trobar una opció de negoci a Anglaterra, a Londres, i allà va estudiar llatí, francès, vull dir, va començar, i llegia tot el que li queia a les mans. Sempre he tingut una avidesa lectora molt, molt important, com gairebé tots els escriptors, no? I el seu gran, diguéssim, la seva gran afició literària i el que li hagués agradat triomfar com a escriptor, si hagués convertit en un poeta, diguéssim. És el que li agradava més, el que considerava més l'art literari més perfecte, segurament. Però com que això no li donava gaire de menjar, després es va dedicar al relat curt, que és que tampoc és que triomfés molt, però bueno, havia de, almenys li donava un plat a taula.
Feia crítica literària, sí. Que a través de la premsa publicava clar. Articles, no?
Clar, és que també s'ha d'entendre que ell va començar... va anar a la universitat, com ja hem dit. El problema és això, que sempre són els seus dimonis interiors. Una mica es va començar a aficionar al joc i el seu pare se'n va cansar de pagar els deutes que tenia fruit d'aquesta afició tan addictiva i perillosa a nivell de la butxaca. I llavors, clar, va haver de buscar-se la vida d'alguna manera. Inclús va anar a West Point, va ser militar, que això també potser... Suposo que molta gent no ho sap, que es va haver de llistar a l'exèrcit, però bueno, per això, per tenir una feina. De l'exèrcit també el van treure, també per la seva indisciplina, però bueno. Llavors sí, es va dedicar a fer qualsevol cosa, vull dir, treballar a diaris, fer articles... llibreter, inclús, imagina't, va caure tan baix com ser llibreter.
Ho diu un llibreter, sí. Mare meva. I escolta, poet, ja hem explicat que és conegut pels relats de terror i de misteri. Com descriuries tu l'estil de les seves històries?
Clar, sempre s'ha considerat un romàntic, però en realitat seria més aviat postromàntic. Està molt, sí que és veritat que Anglaterra va devorar molt que era la literatura gòtica de l'època, però jo crec que sí que inclús transcendeix a tot això, vull dir que va acabar donant-li un altre... Vull dir, va ser sent innovadors i va ser molt, molt original, inclús amb el seu propi estil. És un percussor també amb la novel·la de detectius, que això ja sembla que ho vaig explicar, que els relats de Dupin, dels assassinats del carrer Morgue, van entusiasmar el Sir Arthur Conan Doyle, que després va ser Sherlock Holmes, vull dir que va ser com un proto-Sherlock Holmes, que ja el va crear ell, diguéssim. I que és interessant de la seva obra, que és... Jo crec que és com que crea unes atmosferes que són terrorífiques, en realitat, perquè no són... No, o sigui, el terror i la maldat no és que siguin molt clares, sinó que s'intueixen, és tot inquietant, passen coses, però vull dir, no és allò que no és que vegi un fantasma, ni veu un monstre, ni... Són els gairebé el... És un creador d'atmosferes i d'escenaris molt, 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 molt potent, penso. I molt lúgubre, molt també de la psicologia interior de la gent, dels dimonis que té un a dins, també, que suposo que ell també ho treia d'ell mateix. I que això es pot veure, per exemple, amb el gat negre, el conte del gat negre, el cor de l'actor, la caiguda de la casa de Dusher, també, que són relats que et van introduint a poc a poc. Saps que alguna cosa no acaba de rotllar, però no és una cosa evident. O sigui, que insinua... És un... L'art de la insinuació també la domina molt. O sigui, no sé com dir-ho, per mi és molt especial.
I tu quin diries? Quina obra creus que representa millor el seu talent literari?
Clar, és que... El...
És complicat?
No és que sigui complicat. Ell, clar, no té una obra molt, molt, molt extensa, diguem, perquè, bueno, va morir relativament jove i, bueno, entre que... Li agradava molt escriure, però entre que havia de fer altres coses per menjar, diguéssim, doncs tampoc és que fos molt prolífic. Però, clar, se l'ha recordat segurament pels relats curts, sobretot de terror i de misteri, segurament. Tot i que també va escriure una novel·la d'aventures, que això potser la gent... L'única novel·la que té és les aventures de Sir Arthur... Ai, no, Sir Arthur, no, de Gordon... Arthur Gordon Pym, em sembla que sí, si no recordo malament. Ho he citat una mica així de...
De memòria.
Sí. Arthur Gordon Pym, em sembla que sí. Que és, crec. Ara potser que em perdonin els oients, però...
No la van traduir
cada... Jo me la vaig així fa temps. Quan la van traduir la Magran, em sembla. També ho dic de memòria, ara que em perdonin els editors. Però és una novel·la d'aventures molt disfrutable, també. Té l'Escarbat d'Or, també, que és un conte... també com d'aventures.
Avui llegirem el fragment de...
Del corb. Sí.
Ho farem d'aquí uns minuts, perquè hem de parlar de la importància, no? O de la influència que ha tingut sobre autors de renom, que podries fer la llista i de seguida diria, ostres, sí.
Clar, és que hem de pensar que a l'època tampoc va ser una persona, un escriptor molt, molt, molt conegut, i sobretot ha sigut després de la seva mort i amb el pas del temps que ha sigut reivindicat per escriptors d'una gran categoria. A França va arribar de la mà, imaginem també de qui el va reivindicar, que és el Charles Baudelaire. Vull dir que li va arribar per casualitat sembla que era un relat i va trobar tan excepcional que va demanar que es traduïssin totes les publicacions d'aquest senyor que per ell era desconegut i pensava que era impossible que aquest tio no el coneguessin a tot arreu. Per exemple, també tota aquesta literatura de terror que americana, per exemple, ell és l'embrió. El Lovecraft, per exemple, era un gran admirador del Poe. Si anem més actuals, un que està viu, Stephen King, també sempre ha dit que és... Que és com un tòtem. I si ens apropem una mica més al nostre àmbit lingüístic, bueno, en aquest cas castellà, el Cortázar va ser el traductor en castellà del Edgar Allan Poe, imagina't. Vull dir que...
O sigui que arriba fins als nostres dies, quan ja fa més de 170 anys que aquesta...
Sí, bueno, i aquí a casa, ara apropem-nos més, el Carles Riba va traduir el Poe, imagina, sí. Vull dir que, perquè ens fixem, la gent que l'ha traduït, ja veus, la gent que l'ha admirat, ja veus que... De quin potencial estem parlant, o de quina categoria. Vull dir, és una...
Hem parlat de l'atmosfera, hem parlat del suspens, de la psicologia, tots són elements que trobem en l'obra d'Edgar Allan Poe, i el que farem serà, ara sí, ens disposem a submergir-nos en aquesta atmosfera que ens explicava el Roger. Per tant, ens posem una mica en ambient.
Clar, jo crec que és el que a ell li hauria agradat, que és... el seu poema El corb.
Vinga.
Que estaria orgullós de nosaltres. Temps ha, en una nit d'oratge, mentre exhaust, sense coratge, meditava el text insòlit d'uns savis i arcaics papers, vaig abaltir-me i somorta l'armella del picaporta, colpido improvís, la porta del meu isolat recés. Serà algú, vaig dir, que truca al portal del meu recés. Tan sols això i no res més. Ah, tot en mi prou remembra que va ser en el fred desembre. Cada flama al tènue espectre semblava que el sol perfés. Trigava a venir l'aurora, treva pel matí que em devora, d'ençà que ha mort Leonora. Era en va que l'implorés, la resplendent que anomenen pel nom els àngels només, i aquí baix, de nom, mai més.
Bé, doncs, amb aquest exemple, amb aquest petit fragment...
Sí, és un poema llarg, també s'ha de dir. Que
És un poema on explora temes com la pèrdua...
Sí, és una de les seves.
Desesperació. no?
Correcte.
I la bogeria amb aquesta atmosfera que hem intentat crear i sí, que sí. Hauríem aconseguit del tot allò d'agafar tot el poema i submergir-nos en...
Si necessitaríem més temps.
Sí, sí. Alguna obra més que vulguis destacar així per la gent que potser no el conegui tan a fons?
Jo crec que no siguin... que el lector, diguéssim, no sigui mandrós. No és una obra gaire extensa. Jo, ara estan, hi ha molt bones recopilacions de tots els contes i no és una cosa de 5 volums, vull dir que és una obra relativament curta i jo crec que val molt la pena els contes, que ara hi ha molt bones edicions, comentades inclús, encara que sí, o si no, algun recull de, que sé, que hi hagi uns quants, no cal que siguin tots, que potser per aquells que es vulguin iniciar alguna obra que tingui un recull de uns quants contes, els més coneguts, potser. Això, La caiguda de la casa d'Usher, El gat negre, El cor de l'ató... Hi ha un... No me'n recordo com es diu el... Que aquest és molt inquietant, perquè és una persona que pateix narcolèpsia.
El pou i el pèndol? No.
Bueno, no, narcolèpsia, és que no sé com es diu, ara no recordo, però és una persona que pateix narcolèpsia, que és aquesta malaltia que et quedes adormit.
Ah,
bueno,
sí.
que hi havia la por molt al segle XIX, que t'enterressin viu.
Uh-huh.
I clar, i l'home aquest es desperta de cop i es pensa que l'han enterrat viu. I és molt angoixant, perquè és una por que era real a l'època. Que la gent tenia aquest temor de que els enterressin viu, vaja. I hi ha casos que s'han trobat que havien d'enterrar viu a persones.
Alguns.
Ha tingut uns rescats, sí, que això de ser... Clar, jo sempre ho he trobat horrorós, però ho recrea molt bé, és fantàstic.
Doncs avui hem recuperat aquesta figura, la d'Edgar Allan Poe, que per aquells que no el coneguin, doncs que el descobreixin,
sí.
Amb un d'aquests llibres que...
Escriu d'una manera deliciosa, escriu molt bé, però no és una persona... No és un escriptor molt farragós. A veure, es nota que és... Sí, és del segle XIX, tot el que vulguis, però no es fa pesat, no es fa xuc. Vull dir que escriu d'una manera...
Que passa bé.
Sí, sí. Sí.
Molt bé.
I
doncs...
això et va fent entrant i vols saber com acaba la cosa sempre, que això és molt important. Vull dir. Vols saber com acaba el relat. Que això és un èxit per l'escriptor, perquè si comences un relat o un llibre o un conte i no l'acabes, vol dir que és un fracàs per l'escriptor.
Que no t'ha arribat.
Que no t'ha interessat.
Mm-hmm. Roger, doncs ara sí que aquí s'acaba el nostre temps. Mm-hmm. Gràcies i fins a la propera.
Molt, sí, igualment. Gràcies i bon Carnestoltes i tota la pesca.
Clar que sí. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut. La carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctorat fa uns anys a la Universitat de Vic, el nostre convidat està especialitzat en Medicina Familiar, tot i que assegura que la seva gran passió és l'esport i la medicina esportiva. Des de 2009 col·labora amb la selecció espanyola d'hoquei sobre patins, amb qui ha aconseguit 4 campionats d'Europa i 2 campionats del món. I des de fa 6 mesos, Bernat de Pablo és també el metge del Futbol Club Barcelona de la secció de Futbol Sala. Molt bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia.
Ara, al Futbol Sala, però tu ja havies estat al Barça.
Sí, jo havia estat al Barça fa... a la pandèmia. Uh-huh. O sigui, vaig estar 2 anys de metge del primer equip d'hoquei. Després de la pandèmia vaig plegar, encara que seguia relacionat amb el club, i ara he tornat.
Algú es pot preguntar, i com s'arriba a ser metge del Barça?
Doncs, bàsicament, sent un gran aficionat de l'esport, perquè si no entens l'esport, és molt difícil la figura del metge que treballa al Barça. O sigui, els metges que estem allà, estem pràcticament tot el dia amunt i avall, partits, desplaçaments... Clar, no és la manera que molts entenen la medicina. O sigui, molta gent entén la medicina, doncs vaig a l'hospital, vaig a l'ambulatori, no pensen que potser has de marxar una setmana fora a un campionat i deixar aquí la família, anar-te'n un mes... Amb la selecció vaig estar un mes a Argentina a un Mundial, doncs amb tot el que això comporta, que de fet moltes vegades... Quan no està molt remunerat, tens una altra feina i has de demanar vacances de la feina per poder marxar un mes, llavors demanes un mes de vacances per poder marxar amb l'altra feina. O sigui, que has de ser d'una manera molt, molt especial per dedicar-te a això. I és difícil trobar aquest perfil de gent. Som poca gent que estem disposats a aquest tipus de dedicació.
Parlarem de la conciliació. Però ara et pregunto per com és treballar en una estructura com la del Barça, on imaginem que hi haurà pressions per recuperar els esportistes, on hi ha terminis, hi ha tota aquesta força que us empeny una mica els professionals.
Clar, evidentment, no és com agafar-se una baixa. O sigui, aquí sí que hi ha un jefe que et diu... Escolta, que, o inclús no només el jefe, sinó el mateix treballador et diu... Jo vull estar d'aquí 2 setmanes, no d'aquí 3, vull estar d'aquí 2. Aleshores, és buscar aquest equilibri just entre coses que poden ser dolentes per la salut, perquè, evidentment, no deixes d'estar parlant de salut de les persones, en contraprestació al rendiment. Tu aquí estàs buscant un rendiment a màxims i hi ha la salut pel mig, que has d'intentar vigilar-la en la mesura del possible.
I t'entenen? Tant el club com els esportistes acaben d'entendre el metge quan dona la seva opinió experta?
Sí, evidentment, home, clar. I evidentment hi ha coses amb les que es pot jugar entre cometes, hi ha coses amb les que no. I ara, per exemple, que s'ha posat molt de moda tot el tema... Bueno, molt de moda no, o sigui, se li ha donat molta més importància a tot el tema aquests dels cops al cap, com es va veure fa poc amb el jugador del primer equip de futbol, el Gavi, que el metge diu no, és que no pot jugar més i no pot jugar més i el jugador pot estar dient no has de jugar, però, clar, per exemple, és el que dèiem abans, amb les neurones no juga. O sigui, pots tenir un esguins de turmell i aquest turmell et pot quedar una miqueta tocat, però, clar, o sigui, quan parlem de coses més severes, doncs a vegades has de fer valdre la teva experiència i els teus coneixements. O sigui, tu ets el metge i hi ha coses amb les que has de marcar el límit i d'aquí no es passa.
Es pot dir que dins de la medicina esportiva l'hoquei sobre patins és l'esport que més has treballat?
Sí.
I això per què?
Doncs hi vaig caure. Jo no havia vist hoquei patins en la meva vida, però el que era el meu jefe aleshores era l'anterior coordinador de la selecció d'hoquei patins, i ell es va començar a jubilar, bueno, es va anar fent gran, es va anar deixant coses i tot el que deixava ell m'ho deixava a mi. I vaig caure a l'hoquei patins, vaig començar a anar amb la selecció cap allà del 2009, que ja ha plogut, i durant tots aquests anys, i de fet encara segueixo estant al càrrec de la selecció d'hoquei patins, i ho compatibilitzo amb el tema del Barça. I sí, i és un esport que hi vaig caure per casualitat i m'ha apassionat. O sigui, és un esport que t'enganxa molt quan hi vius des de dintre, i he passat anys, he fet campionats, la meva tesi doctoral va acabar sent sobre això, un dels meus fills ha acabat jugant hoquei patins aquí a Sant Cugat, o sigui, tot ha anat en aquesta línia.
I el metge Bernat de Pablo ha practicat esport?
Sí, jo vaig jugar a la UESC.
De bàsquet?
Sí, vaig jugar a bàsquet quasi, bueno, des de categories inferiors fins crec que pràcticament fins que vaig acabar la residència. Jo crec que fins als 30 o així vaig estar jugant aquí a la UESC. Aquí a la UESC vaig ser entrenador, vaig ser membre de la junta directiva, vaig ser àrbitre, o sigui, bueno, que de esos fangos estos lodos, no? O sigui, que quan dius que has de ser un apassionat de l'esport ha de venir d'alguna banda. Si no has fet esport mai, difícilment acabaràs caient en el món aquest.
I ara practiques algun altre esport?
El que puc.
I quins són aquests que pots?
No, bici, o sigui, intentar fer la vida el més activa possible, però esports d'equip, tot això, impossible.
A més de la selecció al Barça, també has estat al primer equip del Centre d'Esport Sabadell o al Club Natació Terrassa. Per la gent que no està gaire familiaritzada, com és el dia a dia d'un metge en un club d'elit esportiva? Què diries?
Aviam, o sigui, és important diferenciar, perquè elit esportiva n'hi ha moltes elites esportives. O sigui, per exemple, hi ha molts equips aquí a Sant Cugat que estan en una elit esportiva. El vòlei està, el rugby està, i no tenen un metge en el seu dia a dia. No el tenen perquè no se'l poden permetre. O sigui, són esports que estan a un màxim nivell, que tenen jugadors olímpics, però no tenen la infraestructura suficient com per tenir un metge en el dia a dia. Poden tenir un metge consultor. O sigui, jo, molts equips d'aquests em consulten, tinc una lesió, me'l porten, però no estàs en el dia a dia. Quan estàs al Barça, que és una dedicació completa, o quan estava al Centre d'Esport Sabadell, que estava en el dia a dia, doncs estàs tot el dia allà. O sigui, arribes al matí, passes visita a tots. Jo sempre faig el símil, jo que de formació soc metge de capçalera, jo sempre faig el símil que és ser metge de capçalera de 20 persones. O sigui, tu imagina't que el metge de capçalera d'aquí al cap de Sant Cugat, que en lloc de tenir 1.500 pacients, que pobres tenen prou complicat, ho tenen, tinguessis 20, que tu cada dia els poguessis veure tots, poguessis dir al matí, veiem com et trobes avui, bueno, doncs avui pujarem una miqueta això, baixarem una miqueta això, i és el teu dia a dia. Llavors, tu has d'intentar en aquest maneig diari del pacient, doncs que estigui en les millors condicions possibles per rendir el màxim possible. Aleshores, tu estàs allà sempre.
Abans parlàvem de la conciliació. Ha sortit a la conversa. Com influeix tot això, la teva vida professional, com la conjugues amb la teva vida familiar, amb les teves responsabilitats, amb la teva vida social?
Home, és complicat. O sigui, bueno, clar, jo ara ho dic, o sigui, els meus tres fills fan esport i els meus tres fills fan partits al cap de setmana i jo sóc el quart partit. O sigui, tenim quatre partits cada cap de setmana, doncs espavila't. I clar, hi ha vegades que jo estic de viatge fora i la meva dona ha de gestionar els partits dels altres tres. Sí que és veritat que és, o sigui, necessites que la resta de la infraestructura familiar funcioni i estigui ben engreixada, perquè si no realment és molt complicat. Sí que entre ajudes d'avis, cangurs i tot això vas fent, i també és veritat que hi ha dies que potser l'equip no entrena i tu tens un dia sencer per tu que pots anar fent. El que passa és que és una cosa que és difícil de preveure. De sobte, per exemple, tu et pots trobar que de sobte ara actualment això no passa, però jo he estat en equips que de sobte el dia següent l'entrenador se'n fa i diu: demà teníem festa, demà entrenem. I tu pots tenir els plans que tu vulguis i et toca patxugar. O també, per exemple, un jugador es fa mal, o sigui, tu penses que el partit s'acabarà a les 9:30, però un jugador es fa mal i tu has d'anar amb ell a l'hospital, has d'acompanyar-lo, llavors pues, en lloc d'arribar a casa a les 10, arribes a casa a les 3 del matí. Prova amb la feina.
I quan sona la flauta i tens un dia d'aquells que queda per tu, què és el que t'agrada fer?
Estar amb els meus fills. Tot el que pugui, totes les hores que pugui. Home, sí, a mi m'agraden molt els meus fills, em cauen superbé, són molt bona gent i en la mesura que puc intento passar el màxim d'estona amb ells.
Dèiem a la presentació que tu estàs especialitzat com a metge de família. De fet, has estat 17 anys a la Mútua de Terrassa. Què feies allà i com has compaginat l'àmbit de la medicina esportiva amb la familiar durant aquests anys?
Doncs, jo de formació soc metge de família convençut. O sigui, a mi m'agrada molt la medicina de família i inclús no descarto a llarg plaç tornar-hi quan em cansi de viatjar tant, potser, però... vaig estar-hi treballant molts anys. Després vaig anar reduint la proporció de metge de família, augmentant la proporció de medicina esportiva, fins que fa uns anys ja vaig deixar de treballar a l'ambulatori. Sí que seguia a l'hospital fent guàrdies, feia guàrdies puntuals, que era el que em permetia una feina parcial de guàrdies d'un dia a la setmana, i la resta de dies de la setmana em dedicava al tema de medicina de l'esport. I ara, just aquest any, quan he tornat al Barça, ja he deixat les guàrdies, que ja feia 17 anys que les feia, i ara només em dedico a temes de medicina esportiva i de formació.
Per si no hi hagués prou ocupació, també ets professor de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa i de la Universitat Internacional de Catalunya. Tens molt interès pel tema de l'educació?
Sí. El tema de la docència és un tema que sempre m'ha agradat molt. Els meus dos pares són professors i sempre m'ha agradat el tema de docència, i com també tampoc és una cosa gaire habitual que a la gent li agradi fer docència, doncs llavors també entres en això i llavors et comencen a proposar que si màsters, que si postgraus, que si no sé què, i vas fent. I aquí sí que ara costa una miqueta més de compaginar, precisament per això, perquè clar, les classes te les posen a principi de curs i tens totes les classes de tot l'any, i llavors de sobte et toca anar-te en un viatge no sé on i has de fer mans i mànigues amb els companys per canviar-te una classe, però bueno, de moment ens en sortim.
Sí? Quines branques t'interessen més?
Ja, actualment no faig... a l'Escola d'Infermeria i Teràpia Ocupacional faig classes d'anatomia de primer curs, i a la UIC faig classe als odontòlegs, sobre patologies mèdiques pels odontòlegs. I a metges faig classes de temes de medicina esportiva, lesions esportives i aquest tipus de coses, i això en context de postgraus i aquestes coses. Classes universitàries de medicina no faig.
Avenços tecnològics... De quina manera us ajuden en el diagnòstic, en fer el vostre diagnòstic precisament més acurat, més precís?
Clar, amb això, amb el Barça tenim la sort de que vivim en la NASA. Digue-li la NASA, perquè tens tots els recursos que un metge de l'esport podria desitjar. O sigui, a tots aquests altres clubs en els que treballo no pots ni imaginar-te tenir un recurs. Clar, per exemple, sempre poso l'exemple, al Barça tenim una màquina de ressonància pròpia. Hi ha una màquina de ressonància que és del Barça i que la podem fer servir a l'hora que vulguem, bueno, a l'hora que vulguem no, però si jo, un jugador es fa mal, jo al cap de mitja hora li puc fer una ressonància, que això ho expliques a un pacient de la Seguretat Social que porta esperant 2 anys, i clar, és una manera molt diferent de catalogar les lesions, pots tenir un diagnòstic superacurat i quasi immediatament, i aleshores això et permet marcar pronòstics d'una forma molt més ràpida. I després altres recursos tecnològics que fem servir, doncs la monitorització dels esportistes, els tens monitoritzats amb molts paràmetres diferents per intentar evitar que arribi aquesta sobrecàrrega que ens porti una lesió, que ens porti a tenir un jugador parat més temps del que hauria.
Mm-hmm. Parlaves de sobrecàrrega, però també es donen casos de sobreentrenaments, lesions que recauen una i altra vegada. Quin és l'enfocament que feu actualment per prevenir totes aquestes situacions?
O sigui, en primer lloc, precisament això que et comentava, el tema de la monitorització, o sigui, quan més monitoritzat tens algú, més fàcil és detectar situacions de perill. I inclús, i això ja depèn de quin... dels entrenadors, si hi creuen o no hi creuen, que això en general cada cop passa més, doncs que tu li dius, aquest jugador està en risc, avui no hauria d'entrenar. O hauria d'entrenar d'una forma diferent. Hauríem de buscar-li una tasca alternativa perquè estem detectant que està més carregat del compte i pot ser que acabi lesionat. Després, les situacions faran que facin més o menys cas, depèn de l'important que sigui, depèn de si hi ha un partit important o no, que aquí entres en un puzzle concret, però sí que aquesta monitorització ens pot arribar a permetre posar aquestes banderes vermelles que diguin aquest jugador està en risc de...
I després l'estil de vida, no? És a dir, com mengen, què mengen, com descansen, quan descansen. Tot això és un patró que és molt important seguint el cas dels esportistes, sobretot si després recauen, tenen lesions. Recordem, per exemple, el cas de Pedri, no? És un esportista que se li ha fet un pla especial d'entrenament, m'imagino que també d'alimentació i tal, per millorar el seu rendiment, per la seva tendència a tenir...
Sí, o sigui, jo el cas concret del primer equip no el deixo perquè sí que és veritat que ells viuen... El primer equip de futbol
sí.
no tenim tant accés al dia a dia a la informació perquè també és normal, però sí que és cert que i això, afortunadament, cada cop més gent, més esportistes són conscients de la importància de no només sortir a córrer, o no només, o sigui, per preparar-se per una marató, i no només esportistes d'elit, sinó la gent aquesta que vol preparar-se per una marató no és cada dia haig de sortir a córrer una hora, sinó que haig de mirar com descanso, haig de mirar com menjo, haig de mirar si haig d'anar al podòleg a posar-me unes plantilles perquè si no em fan mal els peus o em lesiono de tal... I això que té el nom de l'entrenament invisible, no? Té més importància i cada cop és... Abans als jugadors els costava més comprar-ho o entendre-ho, diguem, i ara cada cop ho entenen més. Evidentment hi ha excepcions, però a l'esportista, i si és conscient de la importància que té això... I això a vegades, quan són joves, no els hi passa tant, però a mesura que va passant la seva carrera li van donant cada cop més importància, veuen que això els hi pot permetre allargar el que és la seva vida professional, que desafortunadament o el que sigui, té un temps, té una caducitat, i jo sempre me'n recordo el capità de la selecció espanyola d'hoquei patins que em va dir, jo devia tenir 34 o 35 anys, em va dir... Jo, digueu-me el que haig de fer i jo ho faré tot a rajatabla. Si això permet que jo pugui allargar la meva carrera, i això vol dir cobrar un sou, perquè clar, molts d'aquests, quan acaba la carrera, s'acaba el sou i després busca't la vida. Aleshores, digueu-me tot el que haig de fer, jo ho faré al 100% per poder allargar el temps que faci falta. I aquest va començar-ho a aplicar al 100% quan tenia 34 anys. I val per tothom. O sigui que si jo, no només per esportistes, si jo dormo bé, si menjo bé, si faig una activitat física regular, la meva salut millorarà. O sigui que si hem de transmetre el missatge, allarguem-ho a tothom, no només a l'esportista d'elit.
Això és el que prescriu el metge. Però el metge ho practica, ho posa en pràctica amb ell mateix? Com et cuides, Bernat?
Jo això ho segueixo al 100%. Jo dormo, intento dormir 10 hores al dia, crec que menjo molt bé i tinc una vida, o sigui, intento anar tot arreu amb bici o caminant. O sigui, jo intento aplicar... Sí que, evidentment hi ha metges que no apliquen el cuento, diguem, però jo en aquest sentit sí que intento ser exemple amb aquestes coses, perquè a més realment tu notes. O sigui, si menges bé, descanses bé i et mantens actiu, et notes millor.
Bé, doncs avui hem mantingut aquesta conversa amb el Bernat de Pablo, santcugatenc, exjugador de la UESC, i ens ha agradat molt conèixer, doncs, descobrir qui hi ha darrere del professional. Bernat, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Bon dia.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Fringe Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si escoltes la ràdio,
no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Dilluns més arriba Liz Daimi amb una nova història per explicar. Avui comparteix la seva, la veneçolana Roxana Chiquinquirá Perdomo, que fa 2 anys va arribar a Catalunya. Benvingudes a les dues, Liz Daimi, Roxana. Què tal, com estàs?
Tot bé.
Us he d'explicar que la Roxana, jo, quan la he presentat, he dit nom i cognom. I direu, home, aquí han sortit nom, cognom i segon cognom. No, no, no. Roxana Chiquinquirà és el nom.
És el nom.
És el nom.
Sí, al meu país
és
tenim...
És com si fos un nom compost, no?
Al meu país tenim dos noms. I llavors, el segon no l'utilitzem molt, però està.
Clar, és que aquí el segon acostumem a eliminar-lo,
sí,
no?
Sí,
però, sí. Però no, allà no.
És que la Roxana ve de Maracaibo.
Sí, de Maracaibo.
Que és una ciutat de Venezuela i que l'origen del seu segon nom...
Sí, és que ve... una Mare de Déu de la meva ciutat.
Uh-huh.
Llavors és molt habitual que una persona es diu Chiquinquirà.
Ah, mira.
Sí.
O sigui, que és habitual, no és allò que t'ho hagin posat a tu només.
No.
La Roxana Carme la vaig conèixer al desenvolupament d'aquest projecte, perquè una cosa que no t'havia dit mai és que aquell dia, quan jo vaig venir la primera vegada i vaig parlar amb tu del programa, ja jo tenia gent que volia participar en aquest projecte. Però un cop sortida aquí, jo vaig parlar amb la cap del CPNL i a ella, evidentment, li va agradar molt la idea i es va comprometre a fer una crida als professors i als alumnes. I després d'això, el meu WhatsApp es va omplir de gent que volia participar.
Escolta,
que
un èxit, no?
Sí, que volia explicar la seva història i fer-ho, i a més, fer-ho en català. I la Roxana, precisament, és una d'aquelles persones que des del primer moment
va dir,
Liz Daimi, pots comptar amb mi.
Mira que bé.
Sí.
Doncs mira que ja portem alguns programes, eh?
Sí, però vaja. Que fa un any, pot ser?
De fet, vam començar el setembre. El setembre vam començar la temporada.
Ja, sí.
Bueno, mai no és tard. No? Diu el refrany. Mai no és tard.
I la Roxana sí que fa 2 anys més o més que va arribar a Catalunya, tot i que ara mateix no viu a Sant Cugat, però sí que ha trobat en aquest poble una motivació molt, molt especial per aprendre català.
Sí, és que quan vaig començar a estudiar català no tenia feina. Llavors, els primers 2 nivells els vaig fer a Barcelona, perquè tenia molt de temps, i no trobava aquesta connexió... amb el català sí, però no amb la gent que...
Sí, que no et parlava en català.
No. Sí, però les companyes, els companys del català, no. Després em vaig canviar a Sant Cugat i vaig trobar un grup molt interessant, persones molt boniques, molt agradables, un professor també que és molt agradable, i ja em vaig quedar a Sant Cugat. Ja no canvio.
Però Roxana, tu abans de viure a Espanya, a Catalunya, vas viure al Perú, no?
Sí, vaig estar 3 anys i mig al Perú, però ja la meva família vivia a Catalunya, sí. Però va ser una experiència molt bonica, amb coses dolentes, com és normal, però també coses molt bones.
I a Venezuela, què feies abans? Treballaves, estudiaves?
Estudiava enginyeria industrial, però no el vaig poder acabar, però sí que estudiava. No treballava, però és que és una mica complicat perquè allà treballar és molt mal pagat. Llavors només estudiava.
I en quin moment decideixes marxar del teu país?
En realitat, l'objectiu que teníem era que jo acabar sí la universitat i després ho té. Però al març, més o menys, de 2019, vam tenir uns dies que no teníem electricitat, més o menys 10 dies. I la meva germana, que ja era a Catalunya, va dir no cal que suporteu tantes coses per a tenir un títol. Llavors vam sortir de Venezuela.
Quan dius vam sortir, amb qui anaves?
Els meus pares, sí, perquè tinc dues germanes i ja una era a Catalunya i l'altra era al Perú. Llavors, els meus pares i jo. Ells van venir a Catalunya i jo vaig anar al Perú.
I ara mateix estàs treballant a l'emprenedoria de la teva germana, no?
Sí.
És a Rubí?
És a Rubí, un restaurant que es diu Laró, i fem cuina venezolana. Està molt bo.
Quin tipus de menú fan?
Tequeños, empanadas, arepas, patacons, que és el més típic de Venezuela.
Hi ha una cosa molt curiosa que va dir la Roxana, i és que en el restaurant la gent que arriba o que va, tot i que sigui catalana, com el restaurant és venezolà i el menú és venezolà, li parlen sempre en castellà.
Sempre en castellà, sí.
I ella va posar a la paret una frase, sí, perquè la gent s'animi a parlar-li a ella i a la seva germana, que també està aprenent català, en català.
Sí, és que suposo que la gent ja diu és venezolà, no, aquesta gent no parla català. Però jo sí que m'adono que són catalans perquè a la taula tots parlen català.
Ah.
Però a mi mai parlen català. Llavors, a la paret he posat algo que diu provem un català. A veure si la gent s'adona que...
A veure si funciona,
que sí,
no?
Que sí que parlem català. Que pot ser que hi hagi moments que no podem explicar una cosa o així, però que sí, que podem atendre en català.
Molt bé.
Home. Sí. Clar, si el pas no el fan ells, clar, l'has de fer tu, no? Com a mínim
sí,
provar.
També m'ha passat que atenen una taula en castellà, perquè em parlen castellà, i després arriba una taula que parla català, i jo els parlo català, i l'altra taula s'adona i em parla català. Canvia. Quan s'adona que jo parlo català. Però de primeres, sempre en castellà, la majoria.
Un error que fem.
Clar. I la Roxana, també, encara que és molt jove, crec que ens pot dir les diferències o alguna diferència que hagis trobat en la cultura de la Llatinoamèrica i d'Espanya.
Sí, sí, crec que la llibertat que tenim aquí a Catalunya, a Espanya, perquè crec que a Llatinoamèrica tenim molts prejudicis amb moltíssimes coses. Llavors, jo, per exemple, anar a la platja i posar-me un biquini era impossible per a mi. Sempre ben tapadeta i és com que... Per què? Si la gent no hauria de veure't o...
No hauria de.
No hauria de.
Sí, però
exactament.
Ja en Llatinoamèrica és molt comú.
És molt comú, molt habitual, i bo, tenim moltes inseguretats i moltes coses que venen d'aquesta cultura una mica masclista, una mica... Bo, que sempre admirant... sí, sempre. Llavors, crec que aquesta llibertat que tinc aquí, que em pot posar el que jo vulgui, que puc fer el que jo vulgui, és una diferència molt marcada que em sento alliberada.
A mi m'ha cridat molt l'atenció quan la Roxana em va dir això, perquè és molt jove i fixar-se en aquestes coses... Sí.
El contrast segur que hi és.
Clar.
Sí. Si ho nota ella i ho ha manifestat ella, és que el contrast hi és. Què més podem destacar? Que ens queda molt poc temps.
La Roxana, projectes a futur?
No me gustaría.
Ara mateix?
No.
Estudiant català?
Bueno, seguir amb el català i m'agradaria fer fins al C1, C2, tot el que pugui, però... per ara el meu objectiu és fer el B2, que és el que ja estic molt a prop, però m'agradaria fer el C1, el C2, si puc ser professora de català seria, és que m'agrada molt.
Que bé.